Avui és dilluns i, com sabeu, cada dilluns a la tercera hora del Sant Cugat a Fons ens visiten els més joves de la casa. Són l'equip del Núvol, la Irene, el Joan, l'Oriol i el Guillem, a qui ja saludem. Molt bon dia, nois.
Hola, bon dia. Bon dia.
Sabeu que sempre ens porten un convidat o convidats, en plural, i també propostes que també fins i tot els que no som tan joves també podem aprofitar, no?
Home, clar.
La qüestió és tenir l'esperit jove, diuen. Sí. Avancem una mica el contingut de l'espai d'avui, Irene?
Sí, doncs el fenomen d'avui serà la gent de l'Escola Creanova i de recomanacions us portem cinema, teatre i conferències.
Molt bé, doncs què us sembla si ens posem en marxa?
Oh, i tant.
Endavant.
El fenomen d'aquesta setmana és l'Escola Creanova, un nou centre docent que ha obert les seves portes aquest nou any. Per descobrir l'escola tenim amb nosaltres a Olga Arnedo, que és la directora del centre, i també a diversos alumnes, el Mateo Teixidor, la Júlia Arauzo, el Ramon Prat i la Maria Soler. Benvinguts, nois.
Hola, hola, bona, bona tarda.
Quin balanç feu d'aquest primer trimestre? Quin és el feedback que heu vist tant dels pares com dels alumnes?
Bé, començaré jo, que sóc Olga Arnedo, la directora del col·le, i el balanç que fem és molt positiu, encara que ha sigut una mica difícil perquè és el primer curs, els alumnes han vingut tots d'experiències prèvies diferents, i clar, és una metodologia realment diferent, és una altra manera d'aprendre. Llavors hi ha hagut un procés d'adaptació a aquesta manera de fer, però el balanç és molt positiu perquè estem vivint experiències molt interessants d'aprenentatge, de maduració, de disfrutar d'aprendre. I ara que parlen ells, que per això han vingut també, per dir-ho en primera persona?
Bueno, crec que hem millorat molt des de que hem començat el curs. A principi de curs érem moltes persones i durant el curs hi ha hagut gent que s'ha vist ja que no podia no es podia adaptar a aquest mètode. Nosaltres ja portem un trimestre aquí i ens hem adaptat molt millor que al principi de curs.
Fem una cosa. En la primera intervenció de cadascú, per identificar-los, que es presentin, sí, i que ens diguin l'edat que tenen, així també els oients s'orientaran i sabran amb qui estem parlant. D'acord?
Quina és la filosofia mètode del vostre ensenyament?
Bé, la filosofia del Centre Creanova és una filosofia aprendre fent, d'acord? És un treball per projectes, un treball pràctic per comprendre i només memoritzar tots els continguts curriculars de les diferents matèries i fer-ho també des dels interessos dels alumnes, d'infantil, primària i secundària, en la mesura de les seves capacitats, ells van prenent decisions, van escollint entre diferents propostes i això és una mica la base, no? I l'objectiu és no només que també assolir els continguts curriculars, sinó també fer-ho d'una manera que permet desenvolupar eines personals de seguretat en un mateix, de capaç de prendre decisions, d'iniciativa, creativitat.
I, per tant, quines classes de projectes han de fer els alumnes de Creanova?
Bé, com que avui tenim aquí a quatre d'aquests alumnes que són de tercer de l'ESO, pot ser que ells ens donen alguns exemples concrets.
Hem de fer projectes de totes les assignatures i podem escollir quin volem fer, però també ens hem de fixar en el nostre currículum per a veure quin ens entra.
Ja està. O sigui, tu, Júlia, per exemple, posa'ns un exemple. Tu, quins has triat per fer?
Jo ara aquesta setmana estava fent un projecte de fractals. I
Xulés.
Hi havia una part pràctica. Són figures que mai s'acaben. I igualment que les amplis, pues no s'acaben mai. I els projectes d'investigació hi ha una part pràctica i una altra part teòrica.
Jo crec que per situar-nos una miqueta, perquè és que anem una mica perduts. Volem saber exactament, que per això els hem convidat, què és Creanova, com funciona. Jo crec que una manera fàcil i didàctica d'entendre-ho és comparar una miqueta el que ells fan amb el sistema que nosaltres coneixem.
Sí, potser una pregunta.
No?
Sí, potser una pregunta seria, aquests alumnes, quin canvi més gran han notat amb les escoles anteriors que estaven?
Bueno, un canvi molt gran que hem notat és el fet de estar-se, per exemple, tota la tarda estudiant només un tema per després fer un examen i que potser no et surti bé, a poder fer coses tu mateix, com tu les vols fer, bueno, siguin unes pautes, però com tu les vols fer, i, òbviament, en un pla determinat de temps, però que és bastant ampli, que et dona suficient temps com per poder-ho fer tot, no? Un altre canvi molt important ha sigut el fet de la manera de fer les coses. Com he dit abans, era en les altres escoles és tot llibres, i aquí, en canvi, és més tot més manual, més pràctic, més que fas tu, que agafes consciència de lo que fas per un futur.
Sí, una cosa que ens ha semblat curiosa és una pregunta, que quina quantitat d'alumnes sou en total?
Bé, aquest curs, que ha sigut el primer que he començat, estan 105 alumnes des dels 3 anys, que comencem el segon cicle d'infantil, fins als batxillerats, amb 18 anys. Ampliarem places, ara obrirem places al febrer per més alumnes, però hem volgut començar amb un número que ens permetrà que ells s'adaptin, que agafin el ritme de la metodologia, i una mica per donar-vos diferències que poden ser una mica més clares. És un centre on no hi ha classes per cursos, no està la classe de primer, de segon, de tercer, sinó que hi ha ambients d'aprenentatge. L'ambient de càlcul és un, i tots els alumnes de secundària tenen un ambient d'aprenentatge de les matemàtiques, un altre de robòtica, un altre de física química, de literatura, història o el que sigui. I ells poden escollir l'ambient que necessiten en cada moment per treballar els seus projectes, per fer tallers, que també oferim, i la curiositat també és que es barregen edats. Poden participar alumnes de diferents cursos en una mateixa proposta, i això també és més enriquidor. No hi ha deberes per a casa, no hi ha feines per a casa, a no ser que ells mateixos ho vulguin fer, d'acord? I tampoc fem exàmens com coneixem, que un dia per tots fem una prova i el professor corregeix i després dona una nota, sinó que ells fan una autoavaluació. Vale? Fan exàmens per veure com estan en cada matèria, però ells mateixos són els que es corregiran i es veuran quina nota han assolit i què han de reforçar o no.
I així, quin és el paper que feu els professors? De quina manera interveniu?
Bé, els professors a secundària, concretament, els alumnes poden escollir un tutor, que és un dels professors, el que ells vulguin. El tutor és la referència més cercana per llevar una mica d'acompanyament del seu itinerari, de què estan fent, què dificultats van trobant, i després ells es relacionen amb tots els professors perquè cadascun ofereix tallers o masterclass o projectes de diferents matèries, i és una mica el que dona el suport, el que orienta una mica, el que fa aquest acompanyament, però no són les classes que coneixem on el professor està davant de 20-30 alumnes donant una classe i no hi ha una participació quasi mai, no?, dels alumnes.
Doncs sí que sembla un canvi que pot haver comportat molta preparació. Vosaltres, quan veu començar aquest projecte de la creació d'una escola diferent?
Bé, jo represento, a part de la direcció de Creanova, a la Fundació NEC, que és una fundació educativa que portem 13 anys en l'àmbit de la renovació educativa. Primer ens vam centrar en la formació contínua del professorat, van desenvolupar una línia que ha sigut acreditada pel Ministeri d'Educació i fem això, formació a professors de diferents centres, de diferents tipus, de privats, de concertats, de públics, de diferents etapes, i ja va arribar l'hora per nosaltres de dir, bé, anem a materialitzar això en un centre on realment es pugui desenvolupar d'una manera integral, perquè hem assessorat molts centres on fan petits canvis, però és una mica difícil perquè això porta una inèrcia, portem molts anys fent un tipus d'educació i costa una mica. Llavors veiem que els canvis eren només petits i volíem com ser una referència més, que aquí a Catalunya també hi ha altres i molt importants, però una referència més de que això es pot fer, de que és molt interessant i que a partir d'aquí altres centres puguin també donar el pas.
I com és el vostre dia a dia? Quan arribeu al col·le, què feu? Quin és el vostre horari?
Bueno, nosaltres a l'arribar al col·le arribem a les 9 i tenim com una pissarra, per dir-ho d'alguna manera, on tenim tots els tallers que es podrien dir classes que tenim aquell dia. I nosaltres ens tindríem que organitzar tota la setmana ja el dilluns, perquè ja estan tots els dies fets, perquè cada setmana canvien les classes. No és com el mètode convencional que a les 10 tens història i a les 11 tens mates. No, o sigui, aquí cada setmana tens coses diferents. Llavors doncs, tenim que organitzar tota la setmana, després anar a fer les classes. Bueno, de 9 a 11 tenim per fer els projectes personals que hem escollit a base del currículum escolar. Després de 11 a 2 normalment tenim un taller, menjar, i després a la tarda també tenim un altre taller i després ja hem de fer el registre personal, que això és una llibreta on apuntem tot el que hem fet aquell dia per després poder autoavaluar-nos i posar-nos una nota a final de curs.
Aprofitant que tenim aquí els alumnes, us volíem preguntar que a la web hem vist que també teniu un model de classes d'esport física diferents. En què consisteixen aquestes classes?
Doncs nosaltres no fem educació física, dius.
Sí.
Educació física ho fem al júnior, al club esportiu júnior, que està al costat del col·le, i el que fem, tenim un professor que és especialitzat en educació física, que ens proposa que cada setmana, tenim 2 hores d'esport per setmana, però ens proposa 4 sessions, per exemple, de béisbol, de futbol, de bàsquet, i cada setmana ens podem apuntar lliurement als tallers d'educació física com qualsevol altre taller.
I com són les instal·lacions? És a dir, com estan equipats els espais que habiliteu per al vostre mètode d'educació?
Bé, realment això hauríeu de venir a veure'l, perquè és, no són pupitres davant d'una pissarra, no? I són ambients, com dic, temàtics. És més, dintre de l'ambient de matemàtiques hi ha l'espai amb alguna taula i cadires, però també espais de treball al terra o treball per ordinador. També tenim una biblioteca, un espai de treball que si potser veniu i lo veieu diríeu, això és com el saló de la meva casa, no? Són espais i hem fet visites amb famílies amb els seus fills que el comentari és, però això és com una casa, són ambients acollidors on ells poden trobar el seu espai on estan bé per concentrar-se, treballar i de diferent manera, si treballaran les levadures o el món microscòpic, aniran al laboratori i ahir està tot muntat amb tota mena d'eines, microscopis, etc. Però si van a treballar a la història, doncs és un ambient diferent, on hi ha llibres de consulta, també ordinadors, i bé, decorat, diguéssim, com un, no sé, hauríem de dir un parc temàtic, però per matèries d'aprenentatge.
I quin és el rol dels pares? O sigui, participen també en l'educació, perquè normalment es veu que els pares van a reunions amb els tutors i després pues, a casa ajuden els seus fills a fer deures, si hi ha algun problema per anar al col·le i ja està. És el rol d'un pare normal, diguéssim, en la vida educativa d'un nen al col·le, no? Vosaltres com ho feu, això?
Bueno, doncs aquí en el meu cas va ser més o menys igual, perquè bueno, els meus pares al principi aquest mètode no els convencia, perquè bueno, és estrany, ningú ho havia provat abans, no tenien ninguna referència i veien que al principi tots estàvem com molt relaxats. I llavors va passar, bueno, pues això, van anar a parlar amb el tutor, igual que t'has dit, i després a casa, bueno, no tinc deures, però com que tindrà una xerra, llavors, o sigui, és que jo crec que és el mateix rol dels pares en una escola convencional que en una que aquesta base.
El que potser podrien afegir és que ells han tingut un procés també, primer de la valentia d'escollir Creanova, i ara la frase que més es pot escoltar dels pares és que nosaltres som els que tenim que aprendre com funciona això, com és, i agafar confiança, però ho estan fent perquè el que veuen ells és que els seus fills estan bé, i el feedback que ens donen és va contenta al col·legi, vol anar, està més autònom, ha madurat, i tot això és molt interessant.
Li volia preguntar...
Sabem que porteu...
No, perdoneu.
Sabeu que portem poc, només un trimestre, no? Però ens podríeu dir quins són els beneficis del vostre mètode educatiu?
Bé, després parleu vosaltres també, però per mi quan un aprèn amb ganes, disfrutant del que fa, i perquè ha escollit això no té res a veure amb la situació que tots hem viscut, no? D'una obligatorietat, ara has de fer això i d'aquesta manera, i tots els que hem nascut al mateix any hem de fer-ho de la mateixa manera i al mateix temps, 6 hores de classe en un institut, després 10 hores tota la tarda, si hi ha hagut extraescolars, doncs fins a no sé quina hora de la nit, i és una mica, no? d'una situació de molta tensió, d'agotament, i aquí ells estan més relaxats, estan més protagonistes del seu procés, i a l'hora d'aprendre això es nota moltíssim.
Li volia preguntar a l'Olga si en aquest sistema, amb aquesta filosofia, no existeix la frustració.
Clar, i és una part molt important, perquè quan em preguntaves pel paper dels professors, una de les coses que fem és com mossegar-nos la llengua o parar-nos per no participar donant-nos la resposta o diem com ho han de fer, perquè per nosaltres equivocar-se i tornar a fer-ho i descobrir com es pot fer és part del procés, i realment són moments també de dificultat, no és tot de gaudir i de relaxament, no? Sinó que hi ha situacions de dificultat. De fet, hem viscut situacions amb alumnes que, com deia abans el Mateo, no han pogut adaptar-se, no? Perquè han trobat molta diferència i han marxat, inclús, eh? Però aquesta frustració, aquesta dificultat que ells troben, per nosaltres és part del procés d'aprenentatge i de superació personal.
I tu creus que és compatible aquest sistema que utilitzeu a Creanova amb el que s'utilitza a les altres escoles més comunes i convencionals?
Si compatible vol dir que si ells surtin preparats per enganxar-se al sistema, la resposta és sí. Som un centre arreglat, som un centre que tenim com a referència el currículum oficial, i ells assoliran tots els continguts. Però la qüestió és que, a més d'això, estaran preparats per qualsevol cosa. Jo crec que el canvi que ha de fer l'educació al nostre país és de preparar els alumnes o deixar que es preparin per qualsevol cosa, perquè vivim en un món molt canviant, molt a pressa, i si els preparem per lo que coneixem nosaltres, això ja no, potser no existirà quan ells surtin de la universitat. I és un aprendre. Això és el que s'emporten per tenir èxit en qualsevol lloc, en una SPAU, en una selectivitat, en un altre institut.
Segurament els hauríem de convidar d'aquí uns anys per preguntar-los si se senten realitzats, no?
Sí, sí.
Després d'aquest procés.
I ara que estàvem parlant de la universitat i de l'SPAU, vosaltres prepareu d'alguna forma els alumnes de batxillerat a la SELE, o és també amb aquests projectes ja arriben preparats?
Sí, per una banda el procés els prepara també, però especialment al batxillerat ells fan aquestes proves PAU per autoavaluar-se i veure com estan. Dediquen una part de la jornada a aquest treball de fer proves. És com quan un ha de treure's el carnet de conduir i ha de fer test i test i test, perquè una qüestió és que sapiguem acerca d'algun tema i una altra és que sapiguem també respondre de la manera que ens preguntaran,
no? Sí, sí.
Això, no? I això també s'ha de practicar, però és com una eina més.
Clar.
Doncs bé, nois, moltes gràcies, perquè estàvem super encuriosits per saber coses sobre el Creanova, així que moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i esperem tornar-vos a veure.
Sí, m'agradaria convidar-vos aquest diumenge, a tots els que esteu escoltant, a vosaltres també, si voleu venir a la jornada de portes obertes que oferim a les 11. Heu d'escriure un e-mail que trobareu a la web de col·legicreanova.org i demanar la invitació, i estarem encantats de mostrar-vos a la nostra escola.
Doncs bueno, moltes gràcies, ja sabeu, i espero que torneu aquí un altre dia a explicar-vos el balanç final del curs. Així que...
Encantats.
Adéu.
Adéu. Gràcies.
Adéu. Adéu. Adéu.
Even blind, I can tell he's walking in the sun. 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 Now the wind is off my back. Sailing on a ship, that's all I do. Well, I took so many chances, I bet I ain't gonna go and chance you. Been
know. Finally see you lie. Things are long enough to know when I fire. Leave a light I can tell. Walking in the sun. 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 Now the wind is at my back. Sailing on the ship, that's all I do. Well, I took so many chances that I ain't gonna go and share with you. Been losing long enough to know when I fall.
I ara arriba el moment d'escampar la boira, anem una miqueta justets de temps, però hem de repassar totes aquestes propostes que de seguida us ofereixen els companys del Núvol.
Per aquesta setmana, els Núvols us portem activitats perquè gaudiu amb els amics de la nostra ciutat. Comencem amb una projecció d'un documental el dimecres 10 a les 8 de la nit al Casal Torreblanca. És el documental Cómo cambiar el mundo.
Aquest documental ens explica com un grup d'amics activistes i periodistes hippies va intentar impedir els assajos de la bomba atòmica a Alaska i va acabar fundant la famosa associació Greenpeace als anys 70. És un documental molt recomanable ja que ha tingut una gran volada internacional i ha guanyat festivals i premis per tot el món.
El divendres 12 teniu una cita al Cal Tamarí a les 7, on es farà un debat sobre el que realment preocupa els joves, en un debat obert on es parlarà de quin paper tenim nosaltres els joves en la societat i quines eines disposem per a solucionar els nostres problemes. Si teniu ganes d'escoltar opinions interessants o compartir la vostra, aneu-hi.
Coincidint en aquest horari, aquest divendres a les 5 de la tarda a les 8 hi haurà al Casal de Mirassol l'activitat Millor que nou, repara't, on podreu aprendre a reparar petits electrodomèstics i aparells electrònics amb les vostres pròpies mans.
I el dilluns...
Don't you ever leave me sad and blue. Don't you ever tell me we are through. Don't you ever hurt me.
I el dilluns que ve, el 14 de febrer, a les 6 de la tarda, a l'Auditori, es farà un espectacle solidari anomenat Pallassos, música, poesia i molta sensibilitat. La recaptació de la gala serà destinada als projectes que Pallassos Sense Fronteres està desenvolupant en suport als infants refugiats. El preu varia de 15 a 25 euros.
Anem amb una mica a cinema. Aquest dijous 11 de febrer es durà a terme al Museu del Monestir, a les 8 de la nit, un cinefòrum i un col·loqui sobre la pel·lícula Interestel·lar, a càrrec de Xavier Lurí, professor del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UP.
I no teniu cap excusa perquè l'entrada és gratuïta i està organitzat per l'Associació Astronòmica de Cugat Valdoreig.
Seguim amb el cinema i és que aquest divendres passat es va estrenar la pel·lícula favorita dels Oscars, El Renacido, dirigida per Alejandro González Iñárritu i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, que a veure si d'alguna vegada totes fan aquesta preuada estatueta que l'està esperant.
Doncs us en farem una petita sinopsi. L'any 1820, un home que viu a les muntanyes resulta ferit de mort per l'atac d'un os. Veient que res poden fer per ell, els seus companys l'abandonen al bosc, però sorprenentment, arrafada a les seves ferides, intenta venjar-se dels qui el van abandonar a la seva sort. El film està basat en una novel·la sobre un personatge històric, Hugh Glass, paranyer i explorador del segle XIX.
Aquest divendres, però, a les 9 comença Guerra, un musical interactiu en 3D a l'Auditori. És possible que hi hàgiu vist els cartells repartits per tota la ciutat. Es tracta d'un soldat, una ciutat i un DJ, que són els protagonistes d'aquesta obra provocadora i irònica.
Fins aquí arriba aquest Núvol d'avui. Avui hem parlat d'educació, d'un sistema molt diferent al que estem acostumats i hem descobert doncs, una nova manera d'aprendre. Tenim ja preparades idees, coses per la setmana que ve?
Sí, alguna cosa tenim.
Alguna cosa sí. Tenim, no? Molt bé, doncs us espero la setmana que ve. Que vagi molt bé la setmana. Ens veiem dilluns que ve.
Fins dilluns.
Que vagi molt bé, gràcies, bon dia.
Adéu.
People are saying, well, say